Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest divendres 15 de maig de 2026. En nom de l'equip repartit per Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio, des de la capital alpenedesenca, des de Ràdio Vilafranca, una salutació de Toni Olivella i Sílvia Delgado. Us expliquem com transcorreran aquestes 3 hores de ràdio que comencem ara i finalitzen gairebé a les 12. D'aquí uns instants, el que més necessiteu en aquest moment, tot mirant al cel, la previsió meteorològica. De seguida, el Marc Paredes ens explica què passarà aquest cap de setmana. I pels vols d'un quart de 10 arriben els esports, les prèvies destacades d'aquest cap de setmana i l'entrevista amb Dani Gómez per parlar, per presentar la clàssica Penedès, la marxa cicloturista que tindrà lloc a Vilafranca el proper 7 de juny i que encara no ha tancat les inscripcions, però ja ha fet rècord de participació. A 2:15, primera de les 3 cites diàries amb l'actualitat, aquests 5 minuts, on des dels serveis informatius ens expliquen com va aquest divendres a l'Alt i al Baix Penedès. A 2:15, ens visita la Clara Cols, directora artística de la sala Flyhard, i ens porta tot de recomanacions teatreres. És divendres i no faltaran les propostes de cap de setmana. La primera la tindreu a les 10:06, a l'entrevista d'actualitat, perquè us volem presentar la primera trobada Sant Benat que celebren aquest dissabte els Diables amb en Refum de Sant Sadurní, una nova proposta que volen que es consolidi. En parlarem amb dos dels integrants de la colla sadurninenca. A 2:15 de nou, 5 minuts per l'actualitat Alt i Baix Penedesenca. Ens posem al dia i seguim. Obrirem l'agenda al detall a 2:15 amb un parell de propostes de cap de setmana. D'una banda, les fires de maig de Vilafranca, que comencen aquesta tarda. Parlarem de les novetats i de tot el que hi trobareu amb la regidora de Comerç vilafranquina, Lourdes Sánchez, i de l'altra, la Fira de Sant Isidre de Bellvei, que també comença avui, que ens explicarà la regidora de Cultura i Festes, Ingrid Sales. Si hi ha festivals, hi ha glamour, i a partir de les 11:06, catifa vermella i glamour per comentar aquests primers dies del Festival de Cinema de Canes, amb el Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca, i, és clar també les estrenes que arriben a la cartellera aquest cap de setmana. A 2:15, última cita amb l'actualitat de les nostres dues comarques en aquest darrer flash informatiu, en què sabem com tancarà aquest matí de divendres i avançarem ja qüestions de cap de setmana. I acabarem amb Territori Penedès, que també pot ser una activitat, una proposta de cap de setmana i que, a més, podeu recuperar en podcast i assaborir bé. Avui ens traslladem al Parc de la Muntanyeta i descobrim també el Jardí dels Ocells. Aquestes són les veus i les propostes del Penedès en xarxa d'aquest divendres 15 de maig. Som-hi!
El temps.
No brilla el sol aquest matí i la temperatura ha baixat sensiblement. Com anirà tot plegat? Marc Paredes, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Encarem aquest cap de setmana de fires i festes de maig a Vilafranca amb un temps que serà una mica variable. Tindrem de tot i més. Ho comentem de seguida. Aquest matí, que encara es deixarà notar el vent, un vent que ahir a la tarda ja va començar a bufar, i atenció, perquè fins aquest migdia tenim avisos del Meteocat moderats per fortes ventades. Un cop el vent en calmi, que serà a partir del migdia, les temperatures baixaran. Aquesta serà la notícia del cap de setmana. Temperatures cap avall i les nuvolades creixeran. I tornarem a tenir aquesta situació de ruixats, aïllats, puntualment forts, però serà una situació variable, perquè el sol també es deixarà veure en alguns punts del Penedès. Però insisteixo, quan es pongui el sol, les temperatures baixaran i les temperatures mínimes seran fredes, al voltant dels 6-7 graus. Això és més aviat un ambient de març, o de finals de març, que no pas del mes de maig. Demà al matí caldrà abrigar-se, jaqueta gruixuda, insisteixo en això, amb un dia que ja serà molt més estable, deixarem de banda les precipitacions, amb força més estones de sol, sobretot a la tarda, algunes boires a l'interior, i de cara a diumenge, també. Domini del sol, migdies que seran càlids, temperatures mínimes que pujaran lleugerament, però encara amb sensació de fredor, i de cara ja a inicis de la setmana vinent, un termòmetre que es mantindrà una miqueta per sota del que tocaria per aquesta època de l'any, i en canvi ja moltes més estones de sol. Per tant, fresc o fred, precipitacions aquesta tarda, vent, que encara es deixarà notar fins al migdia, i atenció als encostipats perquè és una bona època per agafar un bon encostipat si és que no anem abrigats de nit, i en canvi doncs una mica més frescos de cara al migdia, perquè realment, tot i que els matins i matinades seran freds, als migdies, quan el sol surti, escalfarà i la situació serà bastant més suau. Això és tot, bon cap de setmana de fires.
Els esports.
És divendres i, com sempre, el magazín, en aquesta primera hora, només arrencar, hi ha esports per conèixer què els hi depara aquest cap de setmana als nostres equips. En té tots els detalls el nostre company Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs en hoquei patins destaquem que aquest dissabte Noia i Calafell disputen el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de l'Hockey Lliga. A un quart de 5 de la tarda, Barça-Noia al Palau Blaugrana, i a partir de 7:45 viurem un Calafell-Reus al Joan Hurtoya. El segon partit de la sèrie serà el pròxim dissabte. Anem ara a la segona divisió perquè, pel que fa a l'Hockey Lliga Plata Sud, arribem a l'última jornada del campionat. Dissabte a les 5 de la tarda, el Vendrell, que ja no s'hi juga res, s'enfrontarà a domicili al Palafrugell, i el Patí Vilafranca visita l'Alcorcón, ja descendit. Els vilafranquins són segons classificats, però el tercer, la secció esportiva espanyol, està tan sols 2 punts. Per tant, el Patí juga aquesta última jornada, quedar o no segon classificat en aquesta Hockey Lliga Plata Sud. Recordem que arriba la última jornada aquest cap de setmana en horari unificat per la gran majoria de partits a les 5 de la tarda. Els 2 primers partits seran a les 4. En futbol, anem a la Lliga Elite, perquè el Futbol Club Vilafranca buscarà el miracle i quedar-se a la Lliga. El Degà, a 3 punts de la salvació, jugarà a domicili contra l'Horta dissabte a les 4:05. Únicament una carambola el salvaria. Si a l'última jornada el Vilafranca guanya a l'Horta, també ho fa el Júpiter al Castelldefels, i el Manlleu perd contra el Valls, els vilafranquins es salvarien gràcies a un triple empat a 35 punts entre Vilafranca, Júpiter i Manlleu. De cara a l'última jornada, aquesta, la del cap de setmana, el panorama, doncs, és ben clar. Victòries de Vilafranca i Júpiter i derrota del Manlleu donarien una permanència pel Degà Penedesenc a la Lliga Elite. També us destaquem que aquest quart de setmana la quarta catalana, la Lliga Penedesenca, arriba a la seva última jornada amb el Puig d'Àlber amb opcions de pujar en ascens directe com a campions de Lliga a la tercera catalana. Ara mateix l'equip és segon classificat empatat a punts amb l'Atlètic Vilanova, que és primer després de guanyar els dos enfrontaments entre els dos equips. El Puigdàlber no ho tindrà fàcil, s'enfronta a la Martinenca, que juga al play-off. Ara mateix, el Puigdàlber, com comentem, ha de puntuar perquè diumenge l'Atlètic Vilanova jugarà contra el Torrellenc. En aquest sentit, i pel que fa al play-off, Granada-Sant Cugat i Martinenca juguen dues places de play-off, per tant, una última jornada frenètica a la Lliga Penedesenca, la quarta catalana. I ho comentava la nostra companya Sílvia a la introducció del magazín, a l'entrevista, en aquest cas, l'Eric Guijarro, de Ràdio Vilafranca, ens presenta la clàssica Penedès d'aquest 2026, que amb rècord de participants evoluciona, però manté l'essència amb tres recorreguts que són alhora amables i exigents amb sortida i arribada a la zona esportiva de Vilafranca. Bon dia, Eric.
Bon dia. S'acosta una nova edició de la clàssica Penedès i nosaltres volem conèixer tots els detalls d'aquesta nova edició, que ja us avancem que és una edició de rècord. Per tant, podríem dir que arriba amb més força que mai aquesta prova, aquesta marxa cicloturista que ja, valgui la redundància, s'ha convertit en tot un clàssic. Tenim amb nosaltres el Dani Gómez, un dels organitzadors. Dani, molt bon dia, què tal?
Molt bon dia.
Suposo que contents, no?, per la resposta del públic. Ho vèiem fa uns dies a la presentació que fèieu aquí a Vilafranca d'aquesta nova edició de la clàssica. Vaja, satisfacció, no?, entenem, perquè la cosa va rodona.
Doncs sí, estem molt contents perquè doncs, bueno, sempre és bo i és important veure que la feina que vas fent doncs, que té resposta. Nosaltres teníem molt clares les idees respecte a com volíem que fos la clàssica Penedès, una marxa cicloturista molt basada en tot el que té que oferir el Penedès, que és bàsicament el paisatge, doncs, l'enoturisme, la proximitat a Barcelona i tot aquest paquet, doncs, pensat pels aficionats al ciclisme de carretera, doncs, presentar-los una opció, doncs, atractiva, no? I nosaltres, bueno, la intenció era aquesta. Anar creixent, estem apropant-nos al límit de 1.500 corredors, que és una mica el límit que ens hem posat, i això, doncs, bueno, com et deia, estem molt contents perquè la feina que hem anat fent aquests darrers 6 anys d'edicions de Clàssica Penedès, doncs, es veu recompensada, doncs, amb la voluntat dels cicloturistes de seguir cada any, doncs, apostant per la clàssica.
També hem de comentar, no? Arribem a aquesta setena edició, amb el pas dels anys, doncs, també suposo que l'objectiu era aquest, anar creixent, no? Però potser ja s'ha arribat a un punt que no sé si us ho imaginàveu.
Bueno, com et deia, aquest objectiu de 1.500 el tenim cada vegada més a prop. Si els propers anys veient que, doncs, això és fàcil de comprovar, no? Si tu obres el període d'inscripcions i de seguida omples, doncs vol dir que hi ha més demanda. Ens plantejaríem si podríem encabir més corredors. Potser el millor podríem arribar als 2.000, no ho sé. Nosaltres la idea és sempre donar qualitat i aquesta cura, no?, de ciclistes que som nosaltres, tots els que organitzem cap als ciclistes, pensant sempre en el que a nosaltres ens agradaria o ens agrada trobar-nos quan anem amb una marxa, que també són participants de marxes cicloturistes. Llavors, aquesta idea de creixement orgànic, d'anar a poc a poc, de provant cosetes, aviam si funcionen, continuar-les, si no, mirar unes altres. Aquesta és una mica la idea, no?, que tenim, i penso que és el camí adequat. I, a més, mica en mica també hem tingut cada vegada més recolzament, no només institucional, de l'Ajuntament de Vilafranca, sinó que també, doncs, tenim uns patrocinadors com Novell, com Pinor, com nous patrocinadors que s'han incorporat aquest any, com Salut Dental Penedès o Clean Water Pool, doncs, que ens donen suport. I això doncs també és molt important, perquè bueno, és una iniciativa que requereix molta feina i el paper dels patrocinadors és superimportant per poder donar tots aquests serveis que prometem als corredors.
També una infraestructura important, imagino, perquè, clar, oferiu tres recorreguts, que després ho comentarem, és una de les novetats, amb aquest tercer més reduït que s'incorpora enguany, però, bé, doncs, aneu per carreteres obertes, no? El tema del trànsit, que sempre, doncs, assegurar, valgui la redundància, aquesta seguretat dels corredors. Això també ha de ser un dels punts importants i que més feina porta, no?
Sí, pensa que nosaltres durant tot l'hivern anem donant-li voltes als recorreguts i pensant sobretot en aquesta seguretat, aquesta comoditat, doncs, hi ha més de 1.000 persones, més de 1.000 ciclistes sortint, no tots a l'hora de cop, sinó bueno, van sortint cada dos minuts, van sortint un grup i tal. Però, clar, hem de pensar que nosaltres volem anar per carreteres amb poc trànsit. És una marxa cicloturista oberta al trànsit. Nosaltres anem acompanyats amb els motoristes de Mossos d'Esquadra, que ells tenen la potestat en un moment donat, doncs, amb un encreuament, doncs, per al trànsit o el que sigui, però bueno, es dona amb unes carreteres obertes, que a més el pilot es va estirant al principi, els que van més ràpid doncs, van deixant enrere els altres, i per tant, durant tot el recorregut, nosaltres hem de buscar aquest equilibri entre doncs, carreteres suficientment amples perquè el dispositiu policial, els cotxes d'acompanyament, les ambulàncies puguin anar tranquil·lament i alhora carreteres que siguin boniques de pedalar i que portin els jocs que nosaltres volem portar. I a més, aquest any, amb aquest tercer recorregut, t'asseguro que vam passar uns dies d'esborranys de recorreguts i tal. Bueno, va ser bastant intens per acabar de quadrar-ho tot i oferir tres recorreguts equilibrats per cada perfil, diguem-ne, no?
I una feina de brutal, doncs, que al final té la seva recompensa amb això, no? Amb la resposta del públic i el veure que en poquetes setmanes doncs, tot sortirà ja a la llum i es viurà aquesta gran jornada prevista pel dia 7 de juny amb aquesta setena edició. Dani, comentàvem aquests tres recorreguts, el de 131 al llarg, també hi ha el mitjà de 94, i després aquesta novetat, el recorregut clàssic Nova, que és el més reduït, que si no vaig errat són uns 61 quilòmetres.
Exacte, sí, sí. Pensa, nosaltres sortirem de Vilafranca als tres grups, la gent que farà els tres recorreguts, anirem per la carretera de la Múnia i després cap a Sant Jaume dels Domenys i allà començarem la pujada al Port de les Ventoses. Nosaltres volíem que fins i tot aquest recorregut curt, el clàssic Nova, doncs tingués l'oportunitat de pujar al Port de les Ventoses, perquè bueno, és un dels ports més emblemàtics d'aquí del Penedès, que és exigent, vull dir, són gairebé 7 quilòmetres, i és molt maco, a més és un port que és preciós i la carretera va fent uns revolts que et permet veure d'on vens, veure el mar, vull dir que és una passada. Llavors, clar, com que també és el recorregut, o sigui, volíem aquest equilibri entre un recorregut que inclou un port exigent com les Ventoses, però que després doncs, doni l'oportunitat més o menys arribar a la meitat del recorregut, que la tornada cap a Vilafranca doncs, sigui també una oportunitat per relaxar-se. Llavors baixaran per Pontons, Torrelles de Foix, que a més el tram des de Pontons a Torrelles de Foix, tot seguint la riera doncs, és preciós, i ja, diguem-ne, fins a Torrelles, Sant Martí i cap a Vilafranca. Això és el recorregut curt. Al llarg, doncs, se'n va fins a Santes Creus, a més, arribant doncs, des de les Pobles, que és potser l'arribada a Santes Creus més maca, perquè és com veus en tot el seu esplendor el monestir. Llavors, s'anirà cap al Pont de l'Armentera, Querol, Santa Maria de Miralles, la Llacuna, i allà es trobarà amb la mitjana, que també acompanyarà una estoneta a la Clàssic Nova, i llavors ja baixaran cap a Sant Joan de Mediona, Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudevitlles, Torrelavit, i ja Pla del Penedès, Guardiola, Font-rubí, Vilobí i ja Pacs i Vilafranca. Llavors, bueno, pensem que hem quadrat molt bé després de totes aquestes jornades de discussió i de trencar-nos les banyes mirant els mapes, i pensem que han quedat, doncs, aquests tres recorreguts, no? El més exigent i llarg de 131, un mitjà, i després aquest clàssic Nova, no? que pensem que és una bona oportunitat per la gent que no ha fet mai una marxa cicloturista i pot apuntar-se amb una i poder dir, doncs, que han fet un port emblemàtic del Penedès com les Ventoses i gaudir d'aquestes carreteres tan maques que tenim.
Doncs ja hem explicat a la gent, no?, el que es pot trobar en cada un dels recorreguts, en què consisteix aquesta clàssica Penedès. Potser hi ha gent que ara li ve al cap, doncs encara tinc el coquet de poder participar. Doncs encara esteu a temps, fins diumenge.
Exacte,
fins diumenge
es tanquen les inscripcions. Per tant, tots aquests dies d'aquesta setmana us ho podeu pensar i animeu-vos si no us heu inscrit encara, perquè serà, esperem, una jornada molt, molt xula de ciclisme. Nosaltres cada any fem a l'arribada fotografies de la gent que arriba i tal, i la veritat és que és, bueno, jo personalment sóc un dels fotògrafs que una vegada que em baixo del cotxe de la cursa a l'arribada, doncs començo a fer fotografies, i l'any passat vam fer un recull de la gent amb unes cares de felicitat, abraçant-se, donant-se petons, i això realment és una satisfacció que no té preu.
El tema de les fotografies, que és un dels serveis que els i les participants reben, que abans ho dèiem, sempre ho hem comentat, que prima molt també a aquest servei, a aquest tracte al participant, al corredor, que també és part important per vosaltres.
Sí, i tant. Nosaltres, quan els corredors arriben, allà, doncs, en el pavelló firal, ja a la sortida tenen l'oportunitat de prendre's un cafè allà, i a part dels tres avituallaments que hi ha durant la marxa, doncs, en l'arribada tindran doncs, un sortit d'amanides de pasta, begudes, i doncs, el pavelló que està, el semicobert que està entre el pavelló de la Gamba i el pavelló firal, doncs allà posem unes taules i cadires, i la gent, doncs, a l'ombra, fresquets, poden fer la recuperació d'aquesta marxa, que sempre és molt important menjar després d'un esforç d'aquesta mena. I bueno, per nosaltres és el colofó de l'activitat, doncs, que la gent després pugui estar una estona allà comentant com ha anat, etc. Llavors jo estic per allà fent fotografies, i bueno, si la gent vol veure-les, pot anar a clàssicapenedès.com i veure l'ambientillo que es forma a l'arribada, i veurà quines cares de felicitat que porta la gent.
Doncs tothom a visitar clàssicapenedès.com, sobretot aquells i aquelles que encara vulguin inscriure's, que encara ho poden fer, i també es pot fer a través d'aquest lloc web. Dani, des d'aquí, doncs, transmetre's la nostra enhorabona, perquè l'hem vist créixer, aquesta clàssica, amb el pas dels anys, i la veritat que ja arribeu a aquesta setena edició realment espectacular, amb una xifra d'inscrits que ja supera el vostre propi rècord, i això sembla que no té aturador, eh?
No, i a més, bueno, de fet, sempre ho recordo, no? Són pràcticament 15 dies de ciclisme al Penedès, perquè abans es fa la Gravel Penedès, i entre les dues, doncs, apleguem més de 2.000 ciclistes al Penedès. Vull dir que això també és una cosa molt important per la ciutat i per les dues comarques, i estem superorgullosos.
Doncs, Dani, molta sort, que vagi tot rodó el proper dia 7 de juny en aquesta clàssica Penedès, i també, doncs, moltíssimes gràcies pel teu temps.
Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
Més d'un centenar d'expositors treballa intensament per tenir-ho tot a punt per les fires de maig que se celebren aquest cap de setmana. Vilafranca viurà aquest cap de setmana una nova edició de les centenàries fires de maig que tindran com a punt neuràlgic el recinte firal de la zona esportiva. Aquesta fira multisectorial per excel·lència ocupa un recinte de 16.000 metres quadrats on empreses de diferents sectors ofereixen els seus productes i serveis. Des de l'Ajuntament de Vilafranca apunten que les fires els comporten un any de feina que lidera el Servei de Comerç, però que acaba implicant la resta d'àrees. Des del consistori celebren que cada cop més empreses vulguin fer activitats a les fires, utilitzant sobretot l'espai demo i també presentar les seves novetats any rere any. Les fires seran inaugurades aquesta tarda a les 4. Acord al Parlament de Catalunya per la neteja i conservació del riu Anoia. La Comissió de Transició Ecològica del Parlament de Catalunya va aprovar aquest dimecres una proposta de resolució presentada pel Partit Popular per garantir el manteniment i la conservació de les lleres del riu Anoia a Sant Sadurní i Subirats. La iniciativa reclama a la Generalitat i a l'Agència Catalana de l'Aigua que duguin a terme actuacions immediates per retirar sediments, vegetació invasora, arbres morts i altres elements que actualment obstrueixen el curs del riu i augmenten el risc d'inundacions en episodis de pluges intenses. Assenyalen trams com el de Can Catassús, que es troba degradat amb elements que malmeten la llera del riu i poden provocar un augment dels cabals residuals. Les mesures de condicionament del riu també han d'integrar criteris mediambientals que incorporin espècies autòctones en les replantacions, el manteniment de les zones humides de ribera i el respecte per la vegetació natural que contribueix a garantir la qualitat de l'aigua. A banda d'aquesta resolució, la gestió de les aigües residuals al terme de Can Catassús és un altre dels assumptes històrics que té pendent d'abordar l'Agència Catalana de l'Aigua, el nucli sadurninenc. L'Arboç celebrarà una fira de salut comunitària centrada en el benestar i la lluita contra la soledat. L'Arboç acollirà el pròxim 19 de maig una nova edició de la Fira de Salut Comunitària, una jornada dedicada al benestar físic, emocional i comunitari sota el lema Davant la soledat, comunitat i salut. L'activitat es desenvoluparà al carrer Major del municipi durant tot el matí i oferirà diferents propostes pensades per fomentar hàbits saludables, la convivència i la participació ciutadana. La programació inclourà activitats de meditació en moviment, sessions de ball en línia, espais dedicats a l'alimentació saludable i tallers relacionats amb la gestió emocional. També hi haurà xerrades i consells de salut adreçats a persones de totes les edats. A més, diverses entitats i serveis comunitaris participaran en la jornada amb punts informatius i espais d'assessorament per apropar recursos socials i sanitaris a la població. La Fira de Salut Comunitària serà oberta a tothom i es planteja com una jornada participativa per compartir experiències, aprendre eines de benestar i reforçar els vincles entre la ciutadania. I acabem parlant-vos de la festa del desè aniversari de l'Ateneu Mugenc. Compte enrere per un cap de setmana ben especial per a l'Ateneu Mugenc. Celebra el seu desè aniversari i ho fa amb la vocació de compartir amb la ciutadania i les persones associades aquesta primera dècada de fructífera trajectòria. La primera activitat s'ha programat avui mateix al local nou amb el tast del desè aniversari de la mà de Caram Caram. És un tast personalitzat inspirat en l'activitat que ha fet l'Ateneu. Les places per participar-hi estan esgotades des de fa dies. I per diumenge l'activitat central serà una paella popular a la pista poliesportiva de Moja. Abans de servir-se l'àpat, s'inaugurarà l'exposició que mostra en fotografies els 10 anys de l'Ateneu. A la una, els grallers de l'Ateneu Mugenc oferiran un concert vermut i a partir de 2:45 de la tarda es preveu servir una paella que s'haurà cuinat allà mateix. La sobretaula serà amenitzada per l'Esperanceta de Casa Garcia, que oferirà un espectacle de cabaret de pagès.
Penedès en xarxa.
Si teniu ganes d'anar a teatre, si no teniu plans per aquest cap de setmana, que sembla que el temps s'embolica una mica i torna al fred i una mica sensació hivernal. Quedeu-vos. Escolteu atentament la Clara Cols, que ens porta una pila de recomanacions, com sempre, en clau teatrera. Bon dia, Clara.
Hola, molt bon dia.
El temps pot jugar a favor nostre.
Sí, sí, una mica sí, perquè és allò, no?, aquells dies que... Sí, aquesta primavera està sent una mica rara, oi? Perquè primer va començar molta, molta calor, ara sembla que ens hem de tornar a posar la jaqueteta, però si vulguis o no, ara estem en un moment de temporada de la teatral que és una mica estranya, perquè ja s'olora molt Festival Grec, una mica activitats, programacions d'estiu, que són una mica diferents de les de la resta de l'any. No hi ha grans estrenes molt potents, sinó que s'acaben doncs, fent les exhibicions d'obres que ja s'havien estrenat i estem una mica allò en aquell impàs. També es comencen a presentar temporades, alguns teatres comencen a presentar les temporades l'any que ve, per exemple, temporada alta també al Festival de Girona va començar a presentar coses. Estem en un moment així com de transició i mira, aquests dies podeu aprofitar això si fa una mica de mal temps d'anar a un teatre que sempre és un bon plan.
És un espai molt acollidor i on... viureu experiències molt enriquidores. Comencem amb un aniversari, 10 anys de la Beckett.
De la nova sala Beckett, exacte, que va canviar de seu. Abans estava allà al barri de Gràcia, un carrer que fa molta pujada, i van canviar de seu fa 10 anys. Van passar un espai molt bonic, que sempre us ho dic, que si no l'heu vist us el recomano molt. Era una antiga cooperativa, la cooperativa Pau i Justícia, al barri del Poblenou de Barcelona, a més un barri que tenia una activitat així cultural i social molt, molt potent. I fa 10 anys que es van instal·lar allà i per celebrar-ho fan una gran festa que està oberta a tothom. I serà el proper dia 5 de maig d'aquest mes. I perdoneu que tinc una mica
de juny.
De juny, perdó, 5 de juny, sí. I el que faran? Faran una presentació de la temporada de l'any que ve, de la 26-27, i a més fan tot d'activitats durant tot el dia, des de vermut musical, fan una paella popular, fan també un micro obert, també fan coses per la canalla, xocolatada i concert infantil, un show poètic, vull dir que també hi ha un DJ, vull dir que si esteu pel Poblenou, que a més és una zona també xula per anar a fer una volta, podeu passar per aquest espai que ja ha esdevingut emblemàtic, ja ho era, no?, la sala Beckett. A més, sempre han tingut una línia de cuidar molt la dramatúrgia. Ells tenen un programa paral·lel a l'exhibició molt, molt potent de formació. De fet, si mai busqueu... a llocs on fer tallers durant tot l'any, tant d'interpretació, perquè fan tallers puntuals d'interpretació, però sobretot de dramatúrgia, i també fan direcció, però sobretot és dramatúrgia, doncs a la Beckett trobareu des de autors internacionals que estan per aquí, fan algun curs curt, també fan cursos durant tot l'any de dramaturgs que estan treballant actualment als nostres escenaris, i veureu que hi ha molta, molta, molta oferta per això, per tant, i ja us dic, tant per introduir-vos, vull dir, si no heu fet res, també hi ha molts cursos per iniciar-se, i després també hi ha cursos més específics, però hi ha gent que ja fa temps que escriu, però a més això, doncs que sí, Llàtzer García, crec que vaig veure també la Caral Riera, o sigui... Tot cada any hi ha dramaturgs que, a més, estan això, treballant gent jove i bueno, gent de totes les edats que estan treballant actualment i que, bé, també és una altra manera d'aproximar-te al teatre perquè és l'escriptura teatral parteix d'uns altres paràmetres i és molt interessant també poder-s'hi introduir. I la sala Beckett es va erigir des d'inici com a això, casa dels autors, produint també i estrenant molta dramatúrgia catalana. I després amb aquest canvi de seu, que a més tenen dues sales molt boniques, una sala, la sala de baix, que és un espai més convencional, més gran, i la sala de dalt, que té un punt així, més d'un espai així, bueno, obert, que cada companyia s'ho manega una mica a la seva manera. Però ja us dic, l'espai és molt bonic, també tenen un menjador que funciona molt bé, un bar que a més també puntualment fan concert de jazz, sí, i fan també recitals poètics. Bé, és un punt, un pol d'activitat molt bonic de la ciutat i celebrar que facin 10 anys, evidentment, i que segueixin molts anys més.
De fet, és un espai de referència de la dramatúrgia contemporània catalana i potser també espanyola, fins i tot.
Sí, 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 absolutament, absolutament. Sí, sí, a més, ara aquests dies es recuperen un espectacle que es va estrenar fa bastants anys, però ho fan en format de díptic. Mira, ara m'hi fixava que no us he posat les dates, disculpeu, haureu de xafardejar a la web, però sé que s'estrenava aquest proper mes. Fan un díptic al voltant de la figura de Ricard III. Fa bastants anys, concretament el 2015, una companyia molt petitona que es va fer dir a Trobar Teatre, que estava formada pel Gerard Guix, la Montse Rodríguez i el Quim Ávila, van fer un espectacle molt petit a partir de la figura de Ricard III de Shakespeare, però una mica van fer un paral·lelisme amb bé, totes aquestes imatges de joves, dels adolescents que als Estats Units acaben sent protagonistes tristament de matances en instituts, no? De dir, i llavors van fer un paral·lelisme de una miqueta una persona com pot arribar a fer això un adolescent, i ho lliguen amb la figura de Ricard III de Shakespeare. I llavors és un adolescent que entra a la seva habitació, una persona molt tímida, introspectiva, que té les seves, bueno, els seus fantasmes personals en un moment, no, molt 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 fràgil, no, del viatge d'una persona com és l'adolescència, i s'obsessiona el personatge aquest de Ricard III de Shakespeare. Que és un personatge que, com sabeu, s'identifica, o sigui, és una persona molt manipuladora, que fa servir qualsevol mitjà per arribar als seus objectius, i ells van agafar, i a més, era el Quim Ávila és un actor que ara està despuntant moltíssim, falla. I era molt a l'inici de la seva carrera, i realment va ser un espectacle que va marcar molt per lo petit que era i per la força que tenia. A més, la Montse Rodríguez Clusella, que era la directora, per exemple, després va dirigir Aca, és actriu també, ara mateix està fent una obra en una altra sala de Barcelona com a actriu, però també s'ha convertit a partir de Ricard III, i després també sobretot per Aca i amb altres produccions, en una directora de referència. I Gerard Guix, que és el dramaturg, potser el coneixeu per la seva faceta d'escriptor, perquè ha publicat bastantes novel·les, i us recomano molt tot el que té ell com de novel·la juvenil, a més molt, molt potent i molt interessant, aquesta altra línia de novel·la pels joves, sortint una miqueta del mainstream, amb històries que enganxen moltíssim. Total, van fer aquesta producció el 2015 i ara la recuperen amb un actor nou, perquè el Quim Ávila ja és una mica gran per fer d'adolescent, que és el Brandon Carriage. Però la gràcia és que han fet una segona part de l'espectacle, que es diu Ricard 111. La primera part es deia Ricard III, fent aquest joc de la classe, no?, en comparació amb Ricard III, i fan aquesta segona part, que és Ricard 111, que llavors sí que és el Quim Ávila en el temps, diguéssim, han passat els anys, i com viu ara ja no a la seva habitació, sinó a la presó, perquè se suposa que el personatge va ser empresonat, com viu el seu dia a dia anys després. Podeu veure aquest díptic per separat, o el podeu veure junt, a un díptic que l'han anomenat Anatomia de Ricard.
Tinc les dates, comencen el 30 de juny i fins al 25 de juliol.
Molt bé.
I hi ha l'opció de comprar el pack Anatomia de Ricard i veure les dues, o veure una o veure l'altra.
Fantàstic, aquí salvant-me el moment. Gràcies, Sílvia.
Anem de festival?
Mira, us presento dos festivals, a més que són molt peculiars, tenen una personalitat molt, molt potent. I no estem parlant del festival grec, estem parlant de dos festivals molt més petits, però que també tenen una personalitat molt, molt forta.
I que no es fan a Barcelona.
Ah, exacte, que també notícia. A veure, el primer, de fet, encara falta, però bueno, és perquè us pugueu organitzar una mica l'estiu. Es diu Les Violet i es va presentar el passat 5 de maig, on han fet la presentació oficial, i aquest festival té lloc del 16 al 19 de juliol a Esterri d'Àneu. Per tant, si voleu una mica sortir dels teatres, de les sales més convencionals i viure el teatre i l'experiència de les arts escèniques en un altre marc i, a més incomparable, doncs podeu anar al juliol a Esterri d'Àneu. En aquest festival, que ja el nom ja diu molt, Les Violet, és un festival que es consolida com una eina de transformació, cohesió i impuls cultural a les Valls d'Àneu, que també és un lloc que, bueno, és conegut per segurament moltes altres activitats que potser no són tant les pròpiament escèniques, més de natura, no?, més d'aventura, però ara també volen que hi hagi una pulsió escènica allà, i s'han programat fins a 31 propostes diferents, a més amb produccions internacionals, n'hi ha 6 d'europees, hi ha 3 estrenes rellevants, i a més hi ha una aposta de suport per a la creació local. Tenen algunes píndoles de subvencions per creadors locals que també poden presentar els seus espectacles allà i compten amb el suport del festival. És realment és com un model de quilòmetre zero, perquè també doncs, afegeixen tot un activitats paral·leles, no? També molt pensades per tota la família, també incloent doncs, això, les diferents activitats i hi ha els diferents nuclis també d'acció i econòmics també del que és el Pirineu, doncs, fent també doncs, tallers, fires, o sigui, també hi ha doncs, venda de productes locals. I enguany és la 19a edició ja, i és molt consolidada i es fonamenta en quatre pilars aquest projecte. Programació de qualitat, i realment si veieu la seva pàgina web, a part de que és molt clar i de seguida et fas molt la idea i pots una mica configurar el que vols veure, veus espectacles de molta qualitat, valora molt el territori, veureu que té, o sigui, busquen espais també molt bonics on fer en diferents zones on fer cada un dels espectacles, i hi ha molta implicació comunitària. De fet, quan entreu a la pàgina web teniu l'opció us conviden a fer-vos un capgròs de cartró, perquè hi ha un dia que fan una cercavila per tota la família de capgrossos decorats cadascú a casa seva. Vull dir que hi ha tota una activitat paral·lela que és molt bonica per combinar això, natura i arts escèniques, que no sempre és factible, no? Són potser dos mons que a vegades no costa dintre del món urbà de casar-los, però que realment en un lloc com Esterri d'Àneu doncs pot ser bastant espectacular.
I l'altre festival és una perla que tenim aquí al Penedès.
Exacte, que és el Mitjó, que, ostres, ens hem d'estar molt contents de que el Mitjó porti tants anys picant pedra a Sant Pere de Riudebitlles presentant-nos aquest festival, que és molt petit i alhora molt gran, perquè a vegades passa, no?, quan tens coses tan a prop, les vas a veure així com qui no vol la cosa, i va, vaig cap allà, i veus coses i dius, ah, estan bé. Ostres, veus coses molt potents, vull dir, de companyies que estan en primer nivell fent circuits totalment professionals i en diferents zones, i de cop te'ls porten a casa d'una manera tan còmoda. A més, són espectacles gratuïts, amb espais també molt bonics de la població, a més, amb un compromís per part de la gent del poble. Realment és una cosa que està molt bé que des de les institucions i des dels ajuntaments i es promocionin, i perquè també és la seva feina, no?, de gestionar la cultura i organitzar-la, però cada cop un festival hagi sorgit tant de les persones del lloc, perquè és una feinada, no us ho podeu ni imaginar, el que suposa organitzar un festival així, any rere any, portant coses potents, i que des del mateix de Sant Pere hagi sorgit aquest grup de persones que amb les ganes de tirar-ho endavant. I a més crec que aquest any han volgut fer també èmfasi amb la gent més jove, han fet d'alguna manera, els han enganxat una miqueta més perquè també organitzin coses, tot un grup més jove.
Clar, és que s'han fet grans durant aquests 15 anys.
Clar, exacte. I a veure si també, bueno, aquest relleu, que segur que està més que assegurat, perquè puguem tenir la mostra de teatre de Titelles de Riudebitlles per molts anys. Que, recordem-ho, se celebra el 22, 23 i 24 de maig. I coses, per exemple, programació, és una dotzena de propostes, la majoria gratuïtes. Per exemple, trobem l'Invisible Titelles, Fastuc Teatre, la Jimena Cavaletti, el Pablo Macho, Chema Muñoz, el Javier Aranda i molts altres que, bueno, i a més amb una visió molt transversal, no? Coses potser més per adults, d'altres per tota la família, i us convidem molt, evidentment, com cada any, a poder-lo visitar.
I la Clara també vol posar el focus en uns premis dels quals segurament no heu sentit a parlar, perquè són uns premis molt especials.
Molt especials, i jo no sabia que existien. De fet, molt especials i molt invisibles, com diu el seu nom, perquè es diuen Premis Invisibles. Són uns premis que van néixer l'any 2023 a través de l'Associació Professionals de Teatre per a Tots els Públics, la TTP, i una miqueta valoren persones i gent que fa coses que no estan invisibilitzades, però que són molt importants dintre del que és la producció teatral, de l'activitat de les arts escèniques. L'entrega de premis va tenir lloc el 4 de maig a Cardedeu, i és això que us deia, són guardons que distingeixen un seguit de persones i entitats que generalment no estan en un primer pla, però que la seva feina és totalment essencial i que a més simbolitzen una aliança imprescindible per la continuïtat de les arts del carrer, el teatre, la dansa, el circ, els pallassos, les instal·lacions, la màgia, o sigui, realment tenen, venint també això de la TTP, que és el teatre familiar, tenen una mirada molt, molt transversal. I, per exemple, en aquesta edició es van premiar, doncs, per exemple, els tècnics de cultura del Morell, es va presentar també un titellaire i escriptor com és Toni Rumbau en la categoria de comunicació, Yolanda Domínguez en la categoria feina que millora el sector, la Yolanda Domínguez és una de les tècniques del Departament de Cultura i és amb qui tenim, per exemple, nosaltres també comunicació directa quan tenim problemes amb les subvencions o no ens quadren els excels. Vull dir, gent que et facilita moltíssim la vida i que estan allà, a més, cuidant-nos moltíssim. Doncs també vaig pensar que era molt bonic doncs, que tinguin aquest reconeixement. O, per exemple, la nova directora executiva de Fira Tàrrega, l'Abigail Ballester, o el Joan Chaves, com a invisible dels invisibles, és una categoria que és màxima invisibilitat, però ell és el tècnic de cultura d'Argentona que fa molts anys que porta a la seva població doncs, projectes molt bonics.
Són els Premis Invisibles, uns premis molt especials. Amb aquesta música actua Dudu Arnalot, un pallasso excèntric amb unes sabates enormes.
Exacte, sí, sí, és una música molt suggerent, no? Ja et situa una mica en el que passarà. De fet, aquest clown va estar l'any passat a les Violet, a Esterri d'Àneu, actuant. Ara us proposo un parell de produccions que les podreu veure al SAT Teatre, que és aquest espai de Barcelona que programa en teatre familiar i també molta dansa durant tot l'any. Us convido molt a això, a anar seguint la seva programació, perquè sempre es troben perletes que a vegades venen a les poblacions, no? Fan territori, però a vegades te'n perds d'alguna i allà la pots recuperar. Ai, perdoneu.
No forcis, no, que has
espera,
de guardar
una miqueta d'aigua.
La veu.
Un segon.
Som al SAT Teatre amb un parell de propostes pels més petits, però igualment vàlides pels ganàpies, perquè són d'una poètica visual brutal.
Sí, sí. És el que dèiem, que potser no cal tenir l'excusa d'acompanyar la canalla per veure productes com aquests, perquè són d'una bellesa, no? I a més que t'aproximen temes molt complicats, a vegades de forma molt, molt senzilla. A veure, estem parlant d'un clown, el Dudu Arnalot, que a més té una trajectòria espectacular. Són aquelles, també una mica aquelles figures invisibles pel gran públic i gent que està picant pedra des de fa molts anys i que tenen un munt de reconeixements i són de casa. Aquest clown ha treballat amb la Fura dels Baus, amb el Cirque du Soleil, entre molts altres, i ha tingut molts premis pels seus espectacles. De fet, aquest que us presento, que es farà al SAT del 9 al 17 de maig, és premi al millor espectacle de pallassos de Circolica 2025 i també és premi Pom d'Or del públic al Festival Sense Portes d'Art de Carrer 2025 també. Per tant, ja va darrere amb uns reconeixements ja previs. I és un espectacle de clown gestual, poètic, imaginatiu i amb moltes situacions surrealistes que ens faran riure i emocionar sempre amb la complicitat aquella dels clowns amb el públic que tenen tanta gràcia per fer-nos també jugar amb ells. És un pallasso que ens convida a descobrir un món d'objectes quotidians que amaguen moltes sorpreses. I és un univers alhora conegut i desconcertant que està impregnat de tendresa. Si veieu imatges d'aquest espectacle, realment és molt suggerent i amb molt poquetes coses es crea tot un univers que trobo que és bona part de la màgia, no? Nosaltres també que ens dediquem al teatre, a vegades et compliques de com explicar perquè la gent entengui i de cop veus unes produccions, veus gent que amb res t'explica i et crea un món. A mi em fa una enveja sana de dir que bonic realment amb tan pocs elements poder construir una cosa tan, tan gran.
Amb tres o quatre moments per emmarcar. I l'altra proposta, el mateix SAT Teatre, també, insistim, públic infantil, però gaudirà tothom.
Exacte, però aquí sí que és un públic molt infantil, atenció, perquè és una proposta per canalla a partir d'un any.
Nadons, pràcticament.
Nadons total. És una mica per això, per introduir-los en les arts escèniques. Els grans també us ho passareu bé. És Baby Esfèric, de Bon Teatre, també una companyia de casa, que fa molts anys que treballen. Està el 24 de maig i fins al 25 també. I també amb molts premis al darrere, el Gran Premi del Festival Internacional Golden Spark a la Sèrbia, dos premis més a Croàcia. És una companyia que realment treballa molt internacionalment i que el podreu veure aquests dies al SAT Teatre. I us proposa un divertit viatge per descobrir i emocionar-nos parlant del naixement del món. Tot juguen al voltant de coses rodones i no sé, és tot plegat, és molt, molt suggerent, jo us convido molt.
Molt visual, molt sensorial, no hi ha veu, no hi ha text aquí.
Té una durada de 30 minuts i també després tens 15 minuts més de joc on amb la canalla pots desenvolupar-te pel mig de l'escena i jugar una miqueta amb els elements que et proposen.
Baby Esfèric, d'Abunt Teatre, del 24 al 25 de maig. Dos únics dies.
Sí.
I tenim un bonus track amb dues propostes.
A tocar de casa, últimes entrades, atenció, perquè queden molt poquetes entrades, correu, a Vilanova, avui, sí, avui, crec que sigui d'avui o demà, avui. Qui va matar el meu pare, que és un monòleg espaterrant interpretat per Daphnis Balduz, que és un actor vilanoví, a més, dirigit per Pau Roca, va estar fent temporada a Barcelona i és una meravella, i veieu el Daphnis amb tot el seu esplendor. És un text molt bonic, molt potent, també, que parla d'abusos, de maltractament infantil, però d'una manera fantàstica, i de veritat que us el recomano molt. Queden molt poquetes entrades. I el 29 de maig a Vilafranca, aquí Cal Bolet, Plaer culpable, també últimes entrades d'aquesta comèdia guanyadora del Torneig de Dramatúrgia Internacional 2022, escrita i dirigida per Lara Díez Quintanilla, amb Marull de Molins i Francesc Ferrer. Una comèdia que explora on són els límits entre el plaer i la culpa quan et deixes anar pel desig. Una conversa que comença molt bé entre una parella molt divertida i que acaba, potser, s'acaben preguntant coses, potser van una miqueta massa al fons de la qüestió i surten xispes. Però sempre amb aquesta cosa que té la Lara de comèdia molt divertida.
Els tòtems de Cal Bolet i de l'Auditori, que hi ha repartits per Vilafranca, veureu la imatge
Exacte. De
tots dos, d'aquest ple culpable, encara amb entrades per finals de mes, 29 de maig. I avui a Vilanova, qui va matar el meu pare, amb Daphnis Balduz. Moltes gràcies, Clara Cols, per aquesta pila de propostes que ens has dut. Que vagi bé el cap de setmana.
Moltes gràcies.
Adéu.
Fins aviat.
Ara farem una petita pausa, un parell de minuts de publicitat. Escoltarem el butlletí de notícies de les 10 i a les 10 i 6 ens retrobem a l'antena del Penedès en xarxa amb propostes de cap de setmana. Serà una hora, la següent, que us farem diverses propostes. D'una banda, us presentarem aquesta primera trobada Sant Benat, que organitzen els Diables Semen Refum, aquest dissabte. Això serà a les 10 i 6. I després del flash de 11:15, dues propostes de petit format a la gent del detall, les Fires de Maig de Vilafranca, un clàssic que tenim aquest cap de setmana a partir d'aquesta tarda, i la Fira de Sant Isidre de Bellvei, també per aquest cap de setmana.